Benvinguts al Fem Salut un mes més. Avui al nostre programa parlarem de dues temàtiques que ja hem abordat en altres ocasions. Es tracta de la higiene de mans i la deshabituació tabàquica. Per fer-ho tenim amb nosaltres a la Carme Giner, infermera referent de qualitat i tabac del nostre equip, i també a la Núria Barceló, farmacèutica de la nostra població.
Why humans don't ask, then I just don't understand.
Com heu sentit a la introducció, i com han fet ja altres vegades, el maig, som al mes de maig, i el maig, el dia 5 concretament, és el Dia Mundial del Rentat de Mans. I com heu sentit a la introducció, us volem fer una mica un recordatori de la importància d'aquest hàbit, i per fer-ho tenim amb nosaltres a la Carme Giner, que és la referent de qualitat del nostre equip d'atenció primària, i amb ella podem parlar d'aquest tema, i també tractarem d'un aspecte puntual més endavant del tema del tabac, de coses actualitzades del tema del tabac, com és l'ús dels vapers, però ens centrem ara en el rentat de mans. Bon dia, Carme.
Bon dia.
Si et sembla, Carme, per començar, i ja que cada any es va canviant una mica els lemes que s'utilitzen, doncs, per donar visibilitat o fer una frase, doncs, que descrigui d'alguna manera la importància de l'hàbit del rentat de mans, ens podries dir quins són els que s'utilitzen aquest any, l'any 2026?
Hola, bon dia. Doncs sí, doncs un any més estem aquí per celebrar el Dia Mundial d'Higiene de Mans, i bueno, enguany el lema que en tenim diversos, bé sigui de l'OMS, bé sigui nostre, de l'Institut Català de la Salut. Un seria les mans netes abans i després, un altre seria mans netes, salut per tothom, un altre també seria la higiene de mans sempre, o sigui, sempre fent hincapeu amb el que venim a parlar avui, no? Que és la higiene de mans.
Uh-huh. I per què és tan important la higiene de mans? Ja sé que ho hem dit cada any, però no costa tornar-ho.
Doncs bé, perquè està demostrat, doncs, que tenir cura de les nostres mans doncs salva vides. Les mans són la nostra principal eina, bé sigui per treballar, per menjar, per tocar-nos, per cuidar-nos, per relacionar-nos, però també pot ser una via molt ràpida de transmissió de gèrmens. Per això és molt important, doncs, aquesta higiene. Uh-huh. Com bé sabeu, a les nostres mans tenim molts bacteris, molts virus, molts de fongs que no es veuen, però que poden quedar a les nostres mans després, doncs, de tocar superfícies, de tocar animals, de tocar aliments crus, simplement de tocar a persones. Si nosaltres no ens rentem les mans, aquests bitxets, aquests gèrmens, poden entrar fàcilment al nostre cos. Quan poden entrar? Doncs quan mengem, quan ens toquem la boca, quan ens toquem els ulls, quan ens toquem el nas, quan toquem els nostres nadons, a les nostres persones grans. Per tant, la higiene de mans és un acte molt senzill, molt petit, però amb un gran impacte comunitari, amb un gran impacte que podem fer nosaltres a la població. Quan parlem de rentar-nos a les mans, moltes vegades pensem que només és una cosa d'higiene personal, o que és una cosa de... Bueno, que és molt, molt personal, però en realitat és un acte de salut pública. Cada persona que renta les mans correctament, el que fa és reduir el risc d'infectar-se, evita que es transmeteixin malalties a altres persones i, sobretot, protegeix en aquelles persones, en aquells col·lectius que són més vulnerables. Per tant, és molt important, és la salut individual i la salut del conjunt de la comunitat, mai més ben dit, van de la mà. És a dir, són dues coses molt importants. Uh-huh. I el que dèiem fins ara, és un gest molt senzill i fàcil.
Uh-huh. I ja sabem tots, o tenim en ment, quins són els moments en què ens hem de rentar les mans, o que està més recomanable rentar-se les mans, però si et sembla, podríem recordar-los.
Sí, aquests moments, nosaltres aquests dies hem fet diferents activitats, escoles i a centres, i la veritat és que quan fem una mica de role-playing, perquè la gent ens expliqui, quan creieu vosaltres que són els moments claus que ens hem de rentar les mans? Doncs, evidentment, aquests que us diré surten, però sempre n'hi ha algun que no ens acabem de recordar, no? Quan ens hem de rentar les mans, que tots sabem i que tots sempre ens han ensenyat? Doncs abans de menjar, abans de preparar els aliments, després d'anar al lavabo, després de tossir, estornudar o tocar-nos el nas o sonar-nos, després de tocar animals i les seves deixalles, en arribar a casa del carrer, abans i després de cuidar una persona malalta, després de canviar bolquers, després de tocar les escombraries. És un gest molt senzill que a vegades no hi caiem, no? Baixem, traiem les escombraries, hem tret una bossa bruta i després pugem a casa, doncs ens hem de rentar les mans. Aquests serien els principals motius que ens hem de moments, perdó, que ens hem de rentar les mans.
I com ens hem de rentar les mans?
Doncs, bueno, tots heu vist unes fotos molt típiques de com ens hem de rentar les mans amb uns passos determinats, però no n'hi ha prou amb posar-se una mica de sabó i esbandir-se-les ràpids. El rentat de mans dura, perquè sigui correcte, dura aproximadament entre 40 i 60 segons. ¿Vale? Hi ha tota una sèrie de passos que aquests dies els hem practicat molt amb diferents col·lectius de del nostre entorn. El primer que s'ha de fer és mullar-nos les mans amb aigua. Val? Amb abundant aigua. S'ha de posar sabó i després ja comencem a fregar les diferents parts de les nostres mans. Començaríem fregant bé els palmells de la mà, les parts de dalt de la mà, el que se'n diu el dors de les mans. Fregaríem també els entredits, els polzes, un i l'altre. Llavors mullaríem amb la punta dels dits les mans, o sigui, amb les puntes dels nostres dits contra el palmell ho fregaríem i llavors també ens acabaríem netejant bé els canells. Un cop fet tot això, que ha de durar aproximadament, com us he dit, entre 40 i 60 segons, caldria aclarir-nos bé amb aigua i eixugar-nos bé sempre amb una tovallola neta o bé amb paper. L'objectiu principal quin és? Doncs és arrossegar i eliminar tot el que és la brutícia visiblement bruta i els microorganismes que puguin haver-hi.
Això seria el rentat amb aigua i sabó clàssic, però també ens podem rentar amb un altre producte, que són els productes amb una base alcohòlica. No? Explica'ns una mica quins són aquests productes. Tots ens recorden una mica l'època del Covid, no?
Sí.
Abans d'això possiblement no eren tan coneguts. Però una mica recordar i també pues, una mica les diferències de per què és important rentar amb aigua i sabó i quan és important rentar-se amb aquest tipus de producte.
A veure, els productes de base alcohòlica, els productes, aquests gels hidroalcohòlics coneguts, el que hem de tenir clar és que són una alternativa útil quan no tenim aigua i sabó. Vale. Però sempre que les mans, i això és una cosa molt important, estiguin visiblement brutes, sempre ens hem de rentar amb aigua i sabó. O sigui, el PBA no substitueix mai el que una mà estigui bruta, amb terra, estigui bruta, amb el que sigui. Sempre s'ha de rentar amb aigua i sabó. Però si nosaltres tenim unes mans visiblement netes, aparentment, el PBA pot ser un suport important i molt útil. És important que també s'apliqui la quantitat suficient de líquid hidroalcohòlic, que es freguin les mans de la mateixa manera que us he explicat amb el rentat d'aigua i sabó. No s'han d'aclarir, quan nosaltres fem un rentat de mans amb producte hidroalcohòlic, no s'han d'aclarir i tampoc s'han d'eixugar amb una tovallola o amb un paper, sinó que s'han de deixar que s'assequin soles. Val? Tota aquesta operació en 20-30 segons en tindrien suficient. Vale? I com us he dit abans, és molt útil quan no tenim un aigua i sabó a l'abast. Quines diferències hi ha entre rentat amb aigua i sabó i productes de base alcohòlica? Doncs que, bueno, el que us deia fins ara, que l'aigua i sabó elimina la brutícia visible, cosa que el PBA no fa, és molt eficaç i molt ràpid, però això ens hauria de quedar clar, que no elimina del tot la brutícia visible. És ideal quan no tenim un lavabo a base, els productes de base alcohòlica, i després, bàsicament, és això, que el podem tenir a tot arreu, quan no tenim un lavabo a prop o puguem rentar les mans. Bàsicament és una bona opció.
Si et sembla, parlem d'un estri que utilitzem en el món sanitari i en el no sanitari, que és els guants, que ens els posem de vegades pues, per fer determinades activitats. No? I hem de tenir en compte tot un seguit de coses, perquè no per ficar-nos guants la cosa ja està salvada, per entendre'ns, no?
Sí. Sí, a mi això ens agrada molt insistir-hi quan anem a fer les intervencions o les xerrades i tot això, perquè molta gent es pensa que posar-se els guants substitueix rentar-se les mans, i això no hi ha res més lluny i res més fals. Els guants poden ser útils en certes situacions, però mai protegeixen si no s'utilitzen correctament. Un mite molt freqüent és: amb guants no cal rentar-se les mans. No, els guants es contaminen igual que les mans. Poden transmetre virus, gèrmens, si toquen superfícies i després toquem tot allò que hem parlat abans. Toquem aliments, toquem persones. I donen, el que és més important, una falsa seguretat. Per tant, guants bruts vol dir mans brutes. Val? Per tant, què hauríem de fer? Abans de posar-nos els guants, sempre ens hem de rentar les mans. No s'hi val portar les mans brutes i portar-nos uns guants per fer determinada activitat. Després de treure's aquests guants, ens hem de rentar les mans. Vale? I sempre que canviem d'activitat. Vale? Una visió molt fàcil és, a vegades doncs, anem a comprar i així ens atenen amb aquests guants i es fan moltes coses, es toca el diner, es toca la màquina, es toca el mòbil, es toca el producte fresc. No, o sigui, sempre abans de posar-nos els guants s'ha de rentar les mans, i després de posar-nos els guants s'han de rentar les mans. I rentar-se les mans amb els guants no serveix. Val? Això és una de les coses que ens haurien de quedar més clars. Després, quan poden ser útils posar-nos a guants a nosaltres, a l'entorn nostre de la nostra comunitat? Doncs quan netegem productes químics, quan manipulem certs residus, quan tenim contacte amb fluids corporals, sang, vale, vòmits, quan fem una cura de ferides. Però no cal fer servir guants per activitats quotidianes o normals, com poden ser anar a comprar, passejar, tocar superfícies públiques. En aquests casos és millor rentar-se les mans, fer el que hagis de fer i després tornar-te-les a rentar. Vale? Un error molt freqüent dels guants és portar els guants molta estona per fer moltes activitats, tocar-nos la cara amb els guants, o, el que us deia, fer servir els mateixos guants per fer diferents activitats, i no rentar-se les mans després de treure'ls, perquè això el que fa és augmentar el risc de transmissió. Llavors em diríeu, què és més segur, guants o mans netes? Evidentment, mans netes, vale? Bé sigui rentades primer amb aigua i sabó, i després, si no en tenim, doncs un producte de base alcohòlica. Vale? Les mans netes sempre tindrem més consciència del que toquem, tindrem menys contaminació creuada entre una cosa i l'altra, i major protecció per a un mateix i per als altres. Per tant, una cosa que nosaltres voldríem dir a la gent és que els guants no substitueixen el rentat de mans, i que el rentat de mans és la base de tota prevenció. Vale? Els guants poden ser una barrera temporal per fer una situació X, un complement a determinades situacions, i que sempre va associat a una higiene de mans abans o després.
I la constància d'aquest hàbit, una mica, parla'ns d'aquesta qüestió.
Sí, bueno, bàsicament és que ara, bueno, doncs quan tots estem amb aquesta... quan ens fem formacions o estem amb aquestes campanyes, doncs durant un temps tots som molt conscients, però bàsicament el que hem de mantenir-ho és en el temps. No hi ha prou en fer-ho una vegada, sinó que ho hem d'anar fent. I no val fer-ho molt bé a primera hora del dematí no en recordar-nos al llarg de tot el dia, vale? Per tant, doncs jo insistiria en això, en fer-ho de manera continuada i rentant-nos bé les mans, doncs sempre, doncs, que haguem fet qualsevol cosa d'aquestes que hem comentat abans.
Val? I sempre, una mica com ja hem dit en algun moment de la entrevista, hi ha gent més vulnerable, no? Una mica als gèrmens, no?
Clar, tots
pensem en els nens, en la gent gran, no? Sí, o en gent que està mancada de defenses, no?
Sí, sí, bueno, evidentment, tots tenim al nostre voltant doncs gent que, bueno, doncs que poden ser més vulnerables, com poden ser els nadons, els infants petits, les persones grans, les persones amb malalties cròniques, diabetes, malalties respiratòries, malalties hematològiques, persones immunodeprimides. Encara que una infecció per una persona sana pugui ser lleu, per una persona que sigui vulnerable pot tenir unes conseqüències molt greus, i de fet doncs s'ha estudiat que hi ha un munt de malalties relacionades amb tots aquests microorganismes que es transmeten a través de les mans que poden ser prevenibles amb la higiene de mans. ¿Vale? Perquè aquests gèrmens no salten, no volen, ni van sols, sinó que es transmeten sobretot perquè es queden depositats en les nostres mans, es queden depositats en superfícies contaminades, com poden ser els mòbils, els diners, les baranes, els poms de les portes, perquè quan fem contacte amb les persones, ens toquem, doncs també estan depositats en la nostra pell, estan depositats en aliments que han estat manipulats. Per exemple, vosaltres sabíeu que els mòbils poden tenir més bacteris que una tapa de vàter? No ens ho havíem plantejat mai, però això està estudiat. I que sovint ens toquem la cara moltes vegades sense adornar-nos desenes de vegades, i hem tocat el mòbil i ens toquem la cara, o treballem amb l'ordinador que hem passat un munt de companys, doncs bueno, doncs tot això és el mateix. Per tant, rentar-se les mans és, entre cometes, una vacuna quotidiana, o sigui, no necessitem tecnologia, té un baix cost, és accessible a tothom i és d'una gran eficàcia demostrada. L'Organització Mundial de la Salut considera que el rentat de mans és una de les mesures més efectives per prevenir infeccions.
I ja una mica per acabar l'entrevista, què ens podries afegir una mica?
Bueno, jo simplement el que faria és reforçar una mica tot aquest missatge. El que és millor per tots és que les mans sempre estiguin netes, millor mans netes que guants bruts. Rentar-se les mans és un acte de responsabilitat col·lectiva. Per tant, ens hem de, cada cop que nosaltres ens rentem les mans, doncs ens protegim a nosaltres, protegim els nostres i protegim a la nostra comunitat. Per tant, és fàcil, accessible, com he dit abans, de baix cost, i que si ho fem bé, doncs evitem moltes malalties relacionades amb tot això.
Bé, doncs, Carme, gràcies una vegada més per haver estat amb nosaltres i haver recordat una mica la importància d'aquest hàbit.
What was I to do? What can you do?
Tal com he dit a l'inici de l'entrevista, avui també toca parlar de tabac. I ho fem amb una de les referents del nostre equip d'atenció primària, la Carme Giné, amb qui volem parlar una mica del tabac. I primer que res, per què ho fem avui?
Hola, bon dia, què tal? Doncs bé, per què en parlem aquesta setmana? Doncs perquè aquesta setmana que entrarem aviat, la setmana del 25 al 31 de maig, es celebra el Dia Mundial Sense Tabac, que concretament és el dia 31 de maig, que està impulsat per l'Organització Mundial de la Salut. I que a Catalunya, concretament, ho tenim coordinat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, on el principal objectiu que, doncs, bueno, que volem fer arribar és prevenir l'inici de fumar i afavorir l'abandonament i protegir sobretot dels riscos del tabac i de la nicotina.
Podem parlar, si et sembla, una mica de la situació actual. Sembla que cada vegada la societat se fumi menys, almenys aparentment, visualment, però els números no sé si diuen el mateix o no diuen el mateix.
Bé, nosaltres hem extret unes dades de l'enquesta de salut de Catalunya on ens diu que el 21% de la població de 15 anys o més està fumant. Un 21% de la població de 15 anys en endavant està fumant i que hi ha aproximadament 1,5 milió de persones fumadores. El consum continua sent una mica més elevat en els homes que en les dones, vale? Però que cada vegada s'està equilibrant més. Vale? Després, la tendència global que ens diuen és que hi ha una tendència lenta de descens, però que encara és la primera causa de mort evitable. Val?
I tots han vist o han...
Espera un moment. També ens han dit, una de les dades de l'enquesta, és que l'exposició al fum a casa també ha baixat. En aquesta enquesta deia que està baixant al 7,5%, però que encara afecta bastant que la gent fumi dins a les cases i sobretot afecta els infants. I que a nivell organitzatiu, vale, i governamental, també s'estan cada vegada ampliant més els espais sense fum, com poden ser les terrasses, les parades de transport, les platges, i que Salut Pública aposta per la protecció col·lectiva de la població i a desnormalitzar aquest consum de tabac.
Si et sembla, Carme, continuem parlant de les noves tendències, perquè fins ara tots pensàvem en el tema del fumar, en la cigarreta a la mà, ja sigui de liar o d'una altra manera, però cada vegada més veiem els cigarrets electrònics, els vapers i altres maneres de que entri nicotina al nostre cos. Si et sembla, parlem una mica d'aquestes noves tendències.
Sí, a veure, hi ha les més conegudes, però sí que és cert que està en creixement els vapejadors, les cigarretes electròniques i altres dispositius amb nicotina, i moltes d'aquestes opcions, d'aquestes tendències, es plantegen com alternatives segures al tabac, però no són innòcues i no s'ha demostrat que ajudin a deixar de fumar. Al contrari, afavoreixen el consum dual, és a dir, tu pots vapejar, però també afavoreixen que tu fumis. És a dir, nicotina sense fum no vol dir sense risc. Val? Aquí entraríem una miqueta en abordar el tema dels vapejadors i les últimes evidències científiques que ens podem trobar. Què ens diuen d'aquests vapejadors? Doncs ens diuen que són aerosols que contenen nicotina, que contenen unes partícules que són ultrafines, que contenen metalls pesats i que contenen compostos cancerígens, com poden ser els més coneguts, que és el formaldehid i l'acetaldehid. I a què s'associa tots aquests consums i aquestes partícules que contenen? Doncs això s'associa a un augment de lesions pulmonars, a una inflamació sistèmica, alteracions cardiovasculars i problemes en la salut bucodental. Vale? Després també, a nivell de l'impacte immediat i a curt termini, els estudis en el 2024 ens van demostrar que vapejar, fins i tot sense nicotina, pot arribar a provocar una disminució del flux sanguini i una reducció en la saturació de l'oxigen. Per tant, tot això ens reforça la idea de que no existeix el vapeig saludable. Vale? I després, a les dades també que hem pogut aconseguir dels adolescents i dels joves, a Catalunya més del 50% dels joves entre 14 i 18 anys han provat algun cop el vapejador. Per què? Perquè molts comencen vapejant sense percebre el risc. I el que hem dit abans, l'ús d'aquests vapejadors augmenta més encara la probabilitat d'acabar fumant tabac convencional i consolida el que és l'addicció a la nicotina. Vale? Per tant, Salut Pública, respecte als vapejadors, comenta que és una porta d'entrada al tabaquisme. Vale?
Això és especialment preocupant, doncs, com has dit tu, entre els més joves de la nostra societat. No?
Perquè, sí, sí.
Perquè és on està més de moda aquest tipus de consum.
Sí, i després també perquè en persones adultes doncs, l'ús concomitant de vàper i tabac fa més difícil abandonar el consum de nicotina.
Mm-hmm. I també existeixen algunes altres maneres de... que no és ben bé fumar, però és nicotina, que són com unes pastilles que es fiquen sota els llavis, és els nubs, no? Que aquí no estan gaire extesos, potser, però... tots han vist en algun programa de televisió o en algun lloc, sí. I segurament si està en altres llocs probablement tard o d'hora acabarà arribant aquí i també s'ha associat aquest tipus de consum,
sí.
amb problemes a nivell de gengives,
sí.
Risc de càncer a nivell oral, etcètera, etcètera.
Sí, no? Cada vegada van sortint més coses alternatives. El que sí que és que tenim diferents formes de consumir nicotina, de consumir tabac. Una forma, en diré unes quantes, no? Unes són les cigarretes anomenades light, anomenades baixes en nicotina. Aquestes cigarretes són cigarretes que estan dissenyades especialment per donar sensació de que són més suaus, de que són menys innòcues, menys nocives, però la veritat és que aquestes cigarretes baixes en nicotina no és que siguin més segures, sinó que al fumador el que li passa és que s'acostuma a inhalar més profundament i a fumar-ne més per aconseguir el que ell vol, que és una quantitat de nicotina X. ¿Vale? L'exposició d'aquestes cigarretes baixes en nicotina continua sent també tòxica i cancerígena i acaba sent similar a les cigarretes normal i el que ens fan és que continuen mantenint l'addicció i el risc de càncer, d'infart i de malalties pulmonars. Després tenim un altre tipus de fumar, com pot ser el tabac de caragolar, el tabac de liar. ¿Vale? Aquest tabac es fuma, és aquest tabac que es fa amb la mà, normalment percebut com a més natural, perquè ens el fem nosaltres, però que conté nicotina, que conté quitrà igual que els altres, i fins i tot moltes vegades amb més quantitat. No porta filtre, de manera habitual no porta filtre, no sé què el posis, i això augmenta la inhalació de tòxics. Per tant, aquest tipus de tabac té un major risc de càncer de pulmó, de boca i de laringe. Després tenim ja més en desús el que són els cigarrets, els cigars, els caliquenyos i els purs. Aquests normalment estan associats a deixar-los molta estona a la boca, molta estona consumint-se a poc amb un costat de la boca, amb un costat del llavi, perquè no se solen inhalar, i aquests també tenen una probabilitat més alta de tenir càncer de boca, càncer de gola, de laringe i d'esòfag. Tindríem també la pipa, que a vegades aquest consum de pipa està associat a moments puntuals, a moments ocasionals, siguent també un risc important de càncer oral i càncer de llavis, i continuar com els altres mantenint l'addicció. I després ja tindríem el tema de la xixa, d'aquestes botelles fumadores, no sé com explicar-ho, no?
Cachimba, li diuen.
La cachimba, no? Exacte. Que són tabacs aromatitzats, vale? Fumats amb aigua, molt habituals a vegades en trobades i tot això. Quines conseqüències tenen? Una sola sessió pot equivaldre a fumar-se desenes de cigarrets, que l'aigua no filtra les substàncies tòxiques i també té un risc de malalties respiratòries cardiovasculars i no cal dir-ho, d'infeccions. Val? Per tant, bàsicament aquest seria una miqueta el resum dels diferents tipus de fumar. No hi ha formes segures de fumar ni de consumir nicotina. Vale?
Si et sembla, anem a tancar l'entrevista perquè el temps ens està arribant al final.
Sí.
Aleshores, ens agradaria que ens diguessis, per tancar l'entrevista, una mica quatre frases que puguin ajudar aquella gent que encara no està decidida a que facin el pas.
Bueno, bàsicament em diríem unes quantes, i és que mai és tard per deixar de fumar, mai, mai, mai és tard per deixar de fumar. Deixar-ho sempre millora la salut des del primer dia i redueix el risc de qualsevol càncer, d'infart, de malalties respiratòries, vale? Encara que s'hagi fumat molts anys. Si algú vol deixar de fumar, doncs nosaltres li podem donar el suport, però mai és tard per deixar de fumar. Que no cal fer-ho sols, que tenim ajuda professional de metges, infermeres, farmacòlegs, que hi ha tractament farmacològic i que amb aquesta ajuda les possibilitats d'èxit es multipliquen molt. Reduir no és deixar-ho. Moltes vegades fumar menys ja és un pas, però l'objectiu final no hem d'oblidar que és deixar-ho. Que els vapejadors no són una solució al tabac, no s'ha demostrat que ajudin a abandonar el tabac, sinó que moltes vegades el que fan és que mantenen aquesta addicció a la nicotina. Que deixar de fumar és la millor decisió per tots, per l'entorn, protegeix la salut de la família, sobretot dels infants, de la gent gran.
I el medi ambient, perquè quantes burilles veiem pel carrer que acaben anant a on tinguin que anar.
Sí, o sigui, és la millor decisió també per l'entorn. En quant als joves i als adolescents, dir-los que vapejar no és inofensiu, vale? Encara que no faci olor a tabac, encara que sigui com a més guai, doncs continua danyant els pulmons i el sistema cardiovascular. Vale? Per tant, bàsicament, jo us resumiria en que millor no començar mai a fumar, millor deixar-ho com més aviat millor, perquè s'ha de viure sense nicotina, i que això, que si algú vol deixar de fumar, doncs que l'ajuda professional duplica o triplica l'èxit. Vale? Per tant, la millor opció sempre és no començar, i la segona millor és deixar-ho avui.
Molt bé, doncs. Carme, moltes gràcies per atendre una vegada més els micròfons de Ràdio Falset.
Molt bé, moltes gràcies.
What was I to do? What can you do when our love
of earth... Bé, i per tancar el programa d'avui tenim amb nosaltres a la Núria Barceló. Ella és farmacèutica aquí a la nostra vila I amb ell, amb ella com a professional de la salut també volem parlar una mica de la importància que té la farmàcia com a agent de prevenció i promoció de la salut per ser unes persones molt properes a la nostra comunitat. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Si et sembla, per començar, podries dir-nos quin paper teniu les farmàcies com a agents de salut comunitària i en quins camps podeu actuar?
Doncs sí, a la farmàcia som els agents de salut més accessibles per la població i pel nostre tipus de formació podem informar amb evidència sobre diferents aspectes de la salut. A part d'informació i dispensació del medicament, també podem actuar en la promoció d'estils de vida saludables i prevenció de malalties. I per això oferim serveis tal com és la deshabituació tabàquica. També altres com la tensió arterial, mesura de paràmetres relacionats amb el risc cardiovascular, com el sucre i el colesterol, consells alimentaris. I per tal de fer això ens podem ajudar d'una plataforma que va crear el Consell de Col·legis de Farmacèutics, que es diu Farmacerveis, que ens ofereix formació i també és una eina de recaptació d'informació dels pacients. Com per exemple, en aquests moments estem dins la campanya, d'una campanya que es diu Mànigues Amunt, a la qual es pren la tensió arterial a la població adulta en general, per poder detectar hipertensions. Mm-hmm. I ho fem a través d'aquesta plataforma.
Mm-hmm. I si ens centrem en el tabaquisme, ja que estem molt a prop del que és la Setmana Sense Fum, que celebra cada any a finals de maig d'aquest cas del 2026. Explica'm-nos una mica com actueu, què oferiu a la gent per ajudar-los, no?, a que es pensin una mica el fet de que el fumar pot ser perjudicial per la seva salut.
Doncs nosaltres des de la farmàcia el que podem fer és aconsellar. Llavors, amb persones que prenguin medicació crònica, medicaments inhalats o persones amb risc cardiovascular, els aconsellem això, que deixin de fumar i els informem de quines opcions tenen, tant acudint a la farmàcia com al seu metge de capçalera.
Mm-hmm. I aquest consell que els doneu, una mica, suposo que també una de les parts que comporta és el tractament, no? Però què podeu oferir concretament des del tema de la deshabituació de tabac aquí a la farmàcia?
Doncs mira, dins d'aquesta plataforma que us he parlat hi ha el programa de cessació tabàquica. Llavors, si un pacient ve a la farmàcia i ens demana per deixar de fumar, primer hem de mirar quin grau de dependència a la nicotina tingui, que això ho fem amb un test que es diu Fagerstorm, i després li podem aconsellar o bé l'ús de substituts amb nicotina o el derivem al metge perquè aquest sigui el que valori si necessita un tractament amb algun dels fàrmacs que hi ha actualment. I en aquest últim cas el que li podem oferir és un seguiment.
Mm-hmm. I en quant a fàrmacs, si et sembla, recordem una mica els fàrmacs que actualment s'utilitzen una mica per ajudar a que la persona estigui deshabituada, faci la deshabituació tabàquica, que també parlo una mica per experiència. El primer que ha d'haver és motivació per part de la persona i moltes ganes de deixar de fumar, perquè els medicaments són un suport, però en cap cas són la solució.
Exacte. Això és el principal, que la persona estigui motivada, però es pot ajudar de medicaments perquè li sigui més fàcil deixar el tabac. Des de la farmàcia el que podem dispensar i aconsellar són els substituts nicotínics. Això que tenim, doncs hi ha pegats, caramels, xiclets o sprays, i aquest tipus de teràpia s'anomena teràpia substitutiva de nicotina. Llavors, en què consisteix? En administrar nicotina amb dosis que estan controlades i que no tenen ni el fum ni les substàncies tòxiques del tabac. I així podem ajudar a deixar de fumar, reduint els símptomes que comporta l'abstinència i aquest desig de fumar que s'anomena craving. L'objectiu és que, amb això, és que la persona vagi deixant el cigarret mentre va reduint la dependència física que té a la nicotina. A part d'aquest tractament amb nicotina, hi ha els fàrmacs que recepta el metge i actualment n'hi ha dos. Un és la citicina, que no només és s'utilitza pel tractament de la dependència al tabac, però també per reduir l'ansietat quan es deixa la nicotina. I l'altre fàrmac s'anomena bupropió, que és més indicat per la cessació tabàquica en general.
Molt bé. Doncs, Núria, ja ens has aclarit una mica el que treballeu i el que feu també des d'aquí, des de la farmàcia. Gràcies per haver estat acompanyant-nos una mica en aquest programa que dediqueu una mica al deixar de fumar, doncs, perquè aquesta setmana o aquestes setmanes properes serà la setmana sense fum. I fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí el nostre programa, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració del Manel i la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem el mes vinent. What can you do when our love affair is over? Is over.